I té una lletra preciosa i perfecta. I...
O sigui, a veure, en el fons també s'està perdent la lletra dels metges, és veritat.
Clar.
S'ha perdut la lletra maca i la lletja. És igual.
Aquella lletra que només que no entenen els farmacèutics i ningú pus, no?
Sí, sí.
Però és vera que... Preguntava també si la gent encara escriu amb estilogràfica. És a dir, els esquerrans, el meu dubte... No? Esborrones tot el que has escrit abans o no?
Ara ja no, igual.
Jo, o sigui, sembla un dinosauri. Jo escric estilogràfica i ja no tanquen. O sigui,
ja no taquen.
Ja no taca gens?
No. Home, almenys que comencis a fer espasmòdicament.
I ara que deia això la cal·ligrafia, la Llucia, què tal la teva?
Jo crec que és guai.
És guai. Jo tinc horrible.
Ah, sí?
Insuportable.
Sí.
No es pot aguantar.
Però tu tenies aquells quaderns Rubio... que havies d'escriure, mima.
Sí, crec que algun dictat, no sé si és el quadern Rubio, però sí.
Que hi havia, no?, les M's, tothom, les F's.
Al principi totes les lletres s'assemblen, hi ha un moment en què cadascú va tirant cap a la seva, sí. I la meva tria no va ser adequada. O sigui, vaig triar unes fórmules d'escriure lamentables, però bueno.
No, però és curiós, perquè jo vaig trobar els quaderns dels meus avis, de cal·ligrafia. Els meus avis van néixer el 1920 i el 1922. I és curiós perquè... sent de 2 anys de diferència, abans educat a centres diferents, a centres a col·legis diferents, les redaccions eren les mateixes, devien ser dictats, i tots dos tenien el sol i les estrelles, per exemple, no? La redacció. I és curiós perquè tots dos tenien molt bona lletra en aquests quaderns, però no tenia res a veure una lletra amb l'altra. I aquesta és una de les coses que a mi me fascinen de la lletra escrita.
Clar,
a mà, no?
Que pot ser bonica, però que encara no s'assembla. No,
que dues persones no escriguin igual, però és que a més que tu al llarg de la vida vas canviant de lletra, però a més no hi ha mai dues lletres que siguin iguals.
No, és impossible que siguin iguals.
Clar,
sí,
i això és el que fa que moltes vegades ens ajudi a memoritzar, no? Perquè el paper físic permet una permanència tangible, hi ha uns traços, unes formes que són irregulars, i la pantalla, en canvi, és uniforme. I clar, desapareix, quan tu tanques l'aplicació ja no veus res.
Però és que allà hi ha emoció, no? Mm. O sigui, tu veus clarament que una persona ha apretat més o menys, ha estat anant més ràpid per escriure o menys, és que era com veure un quadre, que li veus la pinzellada.
El traç, clar.
Quin gest tècnic ha fet allà, no? Home, no té res a veure.
Sí, a part, escriure bé, a veure, ens ajuda a pensar bé, és a dir, a estructurar el pensament. I després també, el que deia, si tu estaves escrivint una carta, una nota, i t'equivocaves, i no la volies repetir, la tatxaves, però...
Es quedava sota.
I tu estaves mirant què és el que volies dir, però et veies com l'esforç titànic de la persona per trobar la manera, o sigui que amb això, doncs...
O convertir una lletra en una altra, o convertir un número en un altre, també. Eren exercicis interessants.
Això és per a les notes, eh? Ja et veig a tu que has canviat un 0 per un 10, eh?
El director de teatre està apuntant així.
Sí.
Notes.
Epa! Va, què dius?
Bueno, aquesta cançó de la Mavis Staples i Lebo Help, que és un dels que eren integrants de The Band, doncs parlant en aquesta cançó que es titula Heart Waiting on the Wall, de les coses que s'escriuen a un mur, no? És a dir, no m'imagino com un segell, sinó que realment les reivindicacions, les pintades, els cors amb els noms de les persones tenen la importància que algú els ha escrit, no? A mà, jo crec que...
També la signatura per marcar territori, no?
Sí, sí, és veritat.
M'ha pensat també en els lavabos públics, no? Que,
Imagina que fos tot fotocòpia.
Fotocòpies enganxades allà, no té cap gràcia, no? Has de veure el...
Sí, sí,
bueno, això. No direm els missatges que hi ha, ja sabeu de què va. Per cert, tinc bastants missatges, eh? La Lisa diu que sapigueu que la majoria d'escoles ja no ensenyen els nens a fer lletra lligada, això sí.
Vols de veritat?
Bueno, no sé quines escoles. Potser n'hi ha algunes que sí, altres que no. El Santi, quan van inventar el paper la ploma, els que escrivien en les pedres es van agafar el cap dient on anirem a parar. Bueno, sí. No sé si hi havia tanta gent escrivint amb paper i amb pedres, però bé.
Els escrives.
Clar. Ramon Rafart, soc esquerrà, escric amb ploma i no hi ha res millor.
Ah, mira.
El Joan, els alumnes, una escola, ens diu, a l'escola Els Arcs, escola secundària, els alumnes escriuen amb ploma.
Ostres.
A la primària es treballa des de ben petit així. La Gisela diu, els quaderns d'aquests que parlàveu se'n deien de reforma de lletra. No sé si és així aquest cas. La Mar ens ensenya una foto de la seva ploma, però és una ploma pilot, no és d'aquestes així. Diu, jo sóc de les que encara escriu a mà, justament ara estic fent un curs de la UB de prescripció lectora i prenc els apunts a mà.
Clar.
Hi ha molta gent que va a classe amb el portàtil.
Veus? És que és el tema.
Ara et trobaries, si anessis a fer classe, trobaries que el 90%
clar,
ningú, bueno, ningú escriu,
jo,
o més.
Jo vaig escriure a mà fins fa molt poc, primer, perquè quan feia les cròniques anava sempre amb la llibreta i apuntava, sempre apuntat les coses a mà, perquè em va molt més bé després per trobar-les i per recordar-me'n del que ha passat. Perquè si ho graves sense prendre punts o directament vas amb el portàtil, després no te'n recordes igual. I després, jo també, quan vaig arribar a Barcelona, vaig començar uns quaderns amb espiral de tapa tova,
sí,
que apuntava com una espècie de dietari, no? I també escrits a mà. I per mi, ara comentava en Carlos, no? És una manera d'entendre la realitat quan escrius a mà. És com fer una operació no? De moltes xifres.
Matemàtica.
Clar, que tu, quan poses 893 per 66, jo no ho sé multiplicar de memòria, però quan vaig començar a fer les operacions,
pim, pam, pim,
58.938, no? Però has anat fent a poc i això t'ha ajudat a construir aquesta és la realitat que intentes entendre, no?
Sí, de totes maneres, o sigui, una mica el que ha escrit a l'oient, no? O sigui, no és una qüestió de nostàlgia, és una qüestió d'analitzar la mutació que és la vida, no? En el fons, a vegades pensem que estem més confosos o que no sabem explicar les coses, i una de les raons és perquè no es costa parlar i escriure qualsevol cosa en un teclat sabent que ho podem corregir, que semblarà que està ben fet, aleshores... És això. De totes maneres, jo crec que també ens estem carregant els estudis psicològics. No se'n recordeu que la nostra cal·ligrafia
es podien dir
una mica com el polígraf de...
Tal qual, tal qual. No, és aquesta cosa que hi va haver concursos de televisió fins i tot que et deien que t'analitzaven la signatura i et deien, vostè, qui era aquell de trobar parella de TV3? No me'n recordo. No sé si era Mora a primera vista, em diu la Gatjoli. Crec que sí, que hi havia com la signatura i et deien, és una persona que tal i qual, i tu no encaixaràs amb aquest altre, alguna cosa així.
Sí. Que això...
Perquè, bueno, de fet, també...
Era molt poc creïble.
Mira, veieu que fa un punt al final, aquesta persona...
Si subratlla, és narcisista.
Exacte.
No, però de totes maneres hi ha moltes coses. Per exemple, tu trobes de vegades a persones adultes que tenen una lletra molt infantil, o sigui, això vol dir alguna cosa. I després tendeixes també a mesura que et fas gran, el que fas és simplificar una mica, és a dir, quan ets... És a dir, que la teva grafia va una miqueta en paral·lel a la teva agilitat mental. És a dir, has de dir alguna cosa i tries. Aleshores, hi ha coses que et trobes que, bueno, igual escrius perquè saps perfectament que només ho llegiràs tu, o tens un codi personal, perquè has de posar un punt sobre la I, o és molt important aquest punt, dir alguna cosa de nosaltres, ens hem de preocupar. I l'assignatura. Al principi l'assignatura tu signes quan ets nen i protegeixes una miqueta la teva identitat, és a dir, aquesta és la meva assignatura.
Que és única.
Amb tots els cognoms i tal, i després el que fas és, bueno, és t'adones que has signat tantes coses, tantes hipoteques, tantes tonteries que dius...
Però és veritat que segons els experts del servei són molt més actius en escriure a mà que quan ho feim amb el teclat, però a més has de fer que el cap vagi a una altra velocitat, que és el que comentava abans, no? I clar, el paper és més eficient que les eines digitals. S'han fet molts estudis que aprens apunts amb el teclat o a mà, i a mà aprens els apunts més ràpid, es veu, que diries que és el contrari.
Ah, sí?
Es veu que sí, el 25% dels que feien aquesta prova eren més ràpids els que escrivien a mà que ho feien amb tablets o smartphones. És veritat que no hi ha teclat d'ordinador, potser amb un portàtil aniria més ràpid. Jo aprenia apunts a mà.
Sempre.
I també m'ajudava molt passar els apunts a net, perquè... Clar, a la pàgina escrita a mà és més fàcil retenir que el que hi ha a la pantalla, no?
I els exàmens no te'n recordaves a vegades?
Sí.
Perquè pensaves, aquella pàgina que vaig apuntar...
Sí, això. La situació de cada paraula, de cada concepte, on havies subratllat, on havies, fins i tot on havies guixat alguna cosa, no? I tenies com aquella imatge molt, molt, molt gravada. No?
Ara vaig a desvelar una intimitat que no té massa importància de l'equip d'aquest programa, que això va de generacions, no? I a l'equip hi ha generacions més grans, algunes més grans, i d'altres molt joves, i d'altres fastigosament joves. Llavors, de les parts de fastigosament joves, tindríem Sandra Sotillo al programa, que fa no gaire vam anar a una conferència que havíem d'anar a assistir per una cosa del programa, per una entrevista, i, clar, ella va anar allà a prendre punts. i va aparèixer en aquella conferència i jo me la vaig mirar com pensar, hòstia, és que no som del mateix. Va aparèixer amb un portàtil i estava allà a última fila, triqui, prenent notes per fer un guió després d'una entrevista i tal. I no se m'hagués ni acudit a mi. Jo hagués anat amb una llibreteta, tonta, tres línies i ja està. Però ell estava allà... De veritat, som d'un altre
manera. I jo supos que de qualque manera també faim lligar amb els pensaments d'una manera diferent.
Segur.
No? Segur. Perquè segurament no.
I si te vuelvo a perguntar, oh! Corazón en la pared, te voy a dar una paliza por AP. He escrito mi nombre dentro.
Encara s'escriuen, no?, cors amb noms a les parets.
Sí, sí.
No? Vull dir que la cal·ligrafia no hi és, però la gent continua fent això,
home,
no?
Home, i de vegades...
Lucía i Pedro.
Sí, i de vegades en llocs com aquells que es van gravar amb el Coliseu Romà posant...
A veure, no riguis així, Lucía... A veure, un moment.
Lucía i Pedro.
Ha fet una...
Qui és Pedro?
Ha fet un que he pensat. Lucía, has escrit alguna vegada...
Jo mai, també.
...en una paret... En una escorça d'arbre.
No, això no ho faria mai, perquè sóc molt ecologista.
Bueno, no passa res.
No, sí, els fa mal. Però...
Els fa mal. Criden. Si escoltes, criden.
No, pobrets, no criden i per això la gent ho pensa. Però sí. Mira, jo el que feia, la cosa més semblant a això que feia, era, nosaltres fèiem a l'institut classe de diurn i classe de nocturn. I llavors vaig començar a cartejar-me escrivint en el pupitre amb la persona que venia a l'hora baixa.
Oh, és maco,
i llavors això. Començaves a escriure, quin rotllo, no? I llavors l'altre deia, ja ho pots ben dir, no? I després continuaves i vàrem estar molt de temps escrivint-nos amb la persona que venia al torn d'hora baixa i després fins i tot ens començàvem a escriure notetes, ens deixàvem notes en el pupitre. Vàrem tenir una correspondència d'alumne a alumne, jo li vaig fer creure que era un al·lot, i ella era una lota.
Oi.
I crec que es va decebre una mica quan va veure que jo era...
Per cert, una cosa que ens diu el Joaquim. A Suïssa, quan la canalla comença a escriure, el govern de la Confederació els regala ploma estilogràfica.
Ah, mira.
Veus, no és maco, això?
Montblanc.
Montblanc deu ser. La meva primera Montblanc. Però va, què?
Doncs, jo crec que ho hem deixat clar. O sigui, de totes maneres, aquest debat de vegades torna. Perquè jo me'n recordo que fa uns anys el debat era que la gent no escrivia mai. Que
no escrivia mai?
Per telèfon. No se'n recordeu? I ara tothom està... És l'època que més se n'han escrit. Jo crec... L'altre dia el meu fill em va enviar un missatge que havia llegit una frase del Hemingway que deia, quan tens un fill, el món té un hostatge.
Com?
Quan tens un fill...
Quan tens un fill, el món
té un hostatge. En aquell moment mateix, o sigui, el món té una cosa que tu has de protegir, en aquell moment te n'agafa. Jo vaig pensar, quan estàvem preparant el guió, vaig pensar, aquesta frase... És una frase tan elaborada, tan pensada, que tu no la pots,
no,
la pots improvisar.
L'has d'haver escrit a paper i boli o paper i ploma.
Exacte.
No, però és veritat que des del moment que existeix l'ordinador, això ho han comentat diversos editors, diria que Jaume Baicor va passar un d'ells, que quan comença l'ordinador, ja no hi ha màquines d'escriure, sinó que passam a l'ordinador, comencen... les trames són menys elaborades... Però, en canvi, hi ha moltes més frases memorables.
Ah, sí, eh?
Clar, perquè quan escrius a màquina no t'asseies, no començaves si no tenies una bona història ja pensada. Però, en canvi, si de sobte se t'ocorria una frase, no tornaves a començar tota la pàgina per posar aquella frase...
T'atreveixes abans a començar una novel·la si tens un ordinador que no passi tant.
Clar, perquè pots corregir en qualsevol moment, pots... No? Pots redreçar la història...
Fent versions de la seva novel·la. Vaig a canviar la quarta paraula.
Clar, exacte.
Potser és això, eh? Si no, igual no s'hagués publicat, eh?
Totalment.
Perquè, clar, el tio era d'anar revisant el text una vegada i una altra, i ara trec una i n'hi poso una altra, igual deia, anar per arribar.
Sí, sí.
La deixem tal qual.
I llavors anaves directament a la trama i ara pots fer el que vulguis, no? Pots...
O pràcticament un quart de 12 al matí, que amb quin final tancarem avui?
Mira, acabarem amb l'escena final d'una pel·lícula sobre una relació epistolar. La pel·lícula és La carta final, que és l'adaptació de la novel·la 84 Charing Cross Road de Helen Hanf, i els seus protagonistes eren Anne Bancroft i Anthony Hopkins.
A veure...
Aquel hombre sensible que me vendió todos los libros murió hace unos meses. El señor Marx, el propietario, murió también. Pero Marx y compañía sigue allí, aunque se rumorea que la van a demoler. Dios no lo quiera. si por casualidad pasáis por el 84 de Charing Cross Road, depositad un beso de mi parte. Te debo tanto.
Carai, noi, carai, noi. Aquest és el final de la carta final, eh? La pel·lícula, com deies, de Helen Hanf, amb Anne Bancroft i Anthony Hopkins. Doncs bé, avui això s'ha acabat ja, el tema d'escriure a mà. Esperem que torni algun dia, els estarem esperant.
Exacte, amb l'estilogràfica a la mà.
Poques coses tan emocionants com veure un text escrit a mà.
Ah, sí. Totalment, totalment. I si està ben escrit a sobre.
I s'entén.
O com deia José Saramago, deia, mai una llàgrima esborronarà un e-mail.
Ah, és veritat, totalment.
Home, la correspondència entre dos metges, no sé jo.
Oh. Un quart de 12 del matí, va, Llucia Ramis, Carlos Tarón, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Vagi molt bé.
Va, que de seguida anem a la publicitat i de seguida farem plat estrella avui amb un dels grans també de casa nostra, amb Jordi Puntí, que ha publicat Confeti i amb qui ens hem assegut també a taula a dinar.
RAC 1. Avui a Endesa tens una oferta formidable. Tria formidable solar i estalvia 1.300 euros en dos anys. A més, instal·la les teves plaques solars des de només 58,97 euros al mes. Contracta-ho ara en un dels punts de servei PSA i Soluciones Integrales a Castelldefels o a l'Hospitalet de Llobregat i comença a estalviar.
La il·lusió quan t'acomodes a la teva butaca, l'aroma a crispetes, coixins, el formigueig a l'estómac perquè ja comença la pel·lícula. Res és comparable a l'emoció de viure el cine a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, Políticamente Incorrectos. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Comença el dia amb molta energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara, gaudeix de 4 setmanes extra i emporta't una motxilla. Senta't bé i fes del fitness el teu bàsic. Només queden 5 dies. Basic Fit.
Gaudeix d'un viatge fascinant per la música de Chopin amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, Antoni Ratinov i el concert per a piano número 2. A més, entre nocturns i preludis, Emma Vilarassau posarà veu a les cartes que es van escriure George Sand i Frédéric Chopin.
Dissabte 2 de març, al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
10 restaurants, 20 platets, una gran calçotada, tot quilòmetre zero de temporada i en un espai ideal.
Sant Miguel Gastrofest al Poble Espanyol. El gran festival gastro quilòmetre zero i sostenible on podràs fer molt més que menjar.
Show cookings i xerrades amb xefs com Carme Ruscalleda, Hermanos Torres o Ada Parellada. Mercat, tallers, degustacions, música, live painting i activitats infantils.
Entrada amb consumició per només 5 euros.
Més info a poble-espanyol.com i a gastrofest.cat.
RAC 1. Dia lliure. Amb Xavi Bundó.
Passen ara 3 minuts d'un quart de 12. Aquesta hora el plat estrella, ja sabeu, aquestes converses de sobretaula que ens agrada fer amb gent interessant. Avui, des de Casa Guinart, que sabeu que és un dels nostres temples habituals del Via Lliure, sabeu que és aquest restaurant que hi ha, en fi, encaixat entre la Rambla i el Mercat de la Boqueria, que és esplèndid i que sempre ens permet gaudir del seu menjar, l'Òscar Manresa. Com estàs, Òscar? Bon dia.
Molt bé, gràcies per la visita.
Mira, tenim per aquí, bueno, no donis gràcies perquè tens a Malcolm Otero al costat i ja saps com acaba això. Hola, Malcolm, bon dia.
Què tal, bon dia?
No, m'han dit que quan arriba Malcolm Otero a Casa Guinart hi ha unes corredisses per no... Es tanca
les persianes automàticament.
No, unes tensions.
Ho vol provar tot.
Hi ha una barra baix, per qui no hagi vingut encara, que per cert és un pecat no haver vingut, hi ha una barra baix que hi ha tot de productes i Malcolm comença a assenyalar un per un, etcètera, etcètera. Per cert, que no t'he saludat. Hola, Toni García, bon dia.
Ei!
No saludis així. Què vols dir, que gruny?
Sí, el mira el pernil, el senyal i fa... És la classe de persona, aquest. El convidat el coneix, o sigui que no dubtarà de res del que jo
he dit. Ara li preguntarem al convidat si coneix la capacitat deglutiva del Malcolm.
És tot mentida, però és plausible.
Ja. Òscar, què farem avui?
Bueno, avui, com sempre m'agrada recordar la gent de la boqueria, avui sí. Fer uns cigrons amb botifarra negra del nostre Pinocho.
Del Pinocho, bravo. Perfecte. Doncs avui que conversarem d'una cosa amb molt de confeti, precisament, amb molta pompa, amb molta energia, avui saludarem a un dels millors escriptors de casa nostra, sens dubte, que ha publicat una novel·la que hem de dir que ha costat molt de temps, 10 anys de feina. Abans li recordava, fora de micròfon, que el vam trucar fa gairebé 10 anys per parlar d'aquesta novel·la, ja fa 10 anys, imagina't.
És el convidat que més ha costat que vingués al Plat d'Estrelles.
Sí, pot ser que sigui, sí. És cert que també és una persona que no publica cada any, vull dir que tampoc no és que aquesta li hagi costat tantíssim més que d'altres, però quan publica és garantia. Aquesta vegada, a través d'una figura que, ara li preguntaré si és ben bé una obsessió o no, i des de quin moment ho és, però que és una figura incontrolable, difícil d'atrapar, en Xavier Cugat, músic gironí, mig cubà, estrella de l'escena musical llatina dels Estats Units als anys 40, 50, 60, 70, i també un emblema durant un temps de Hollywood. El llibre és esplèndid, es diu Confeti, i l'autor és en Jordi Puntí. Com estàs, Jordi? Bon dia.
Bé, molt bé, bon dia.
Home, el part ha estat llarg, eh?
Sí, però la vida et porta per allò que no esperes, i hi ha moments que dius, ostres, el deixo, no, va, continuo.
Vas dubtar, sí? Va haver-hi diversos moments que dius, no ens en sortirem.
Sí, perquè és un projecte que a vegades hi havia moments que et superava. Però res, penso, hòstia, si algú com els Execrables li poden dedicar una secció com l'altre dia, ara només faltaria que jo, amb 10 anys, no fos capaç de treure un llibre, saps?
Bueno, abans de venir ens deia que havia vingut escoltant els Execrables. A veure, alguna queixa?
Queixa?
T'ha plagiat el llibre, no?
Comencem.
El Santi Gimeno.
Sí, Gimeno.
I el Malcolm Barba, els tinc molt per la mà. Ja els he escoltat moltes vegades i els conec perfectament i ja sé quin és el seu nivell. O sigui que no...
Quan s'han inventat en percentatge de l'Execrable de Xavier Cugat?
Quan s'han inventat respecte del meu llibre?
Respecte al teu llibre.
Del meu llibre...
0%. Sí, és com el que vull dir és tan plagiat directament, no?
Jo crec que arribarà un moment on el Malcolm confessarà que va llegir el llibre abans de ser publicat.
No, jo el que he de dir és que vaig començar a llegir el llibre i el vaig haver d'aturar la lectura perquè vaig pensar...
Quin farsant.
No, vaig pensar, el Puntí segurament posa coses made in Puntí, inventades per ell, sí, jo me les creuré i les direm als Execrables i seran mentida, yeah. I a sobre farem...
O sigui, això li dius mentida a ell. És això? El que sigui, no,
bueno, és aquesta lectura correcta. Que és una novel·la, les novel·les tenen sempre...
A veure, ara aquí, tampoc et vull salvar el cul, però aquí és veritat, els escriptors, els novel·listes i els narradors som uns mentiders professionals.
Clar.
I ens dediquem a això.
I us paguen i per...
I a sobre ens paguen,
per
no?
Mentir.
I el Cugat, jo crec que la seva manera era un novel·lista lista, perquè tu llegeixes la... En realitat, tot bé, abans que em preguntaves d'on comença, tot bé, entre altres coses, d'haver llegit la seva autobiografia, quan va venir aquí, que es deia Jo Cugat, no? S'havia de dir Mis Cinco Suegras, però els editors no li van deixar.
Sí, però Jo Cugat també té un nivell d'egocentrisme important.
Mis Cinco Suegras és molt millor.
Jo Claudi, Jo Cugat, no?
N'hi ha un que el superava, que era l'Elino Herrera. L'Elino Herrera...
Sí.
El Barça va fer unes memòries i es deien Jo. No calia, si n'hi afegiria el cognom.
M'encanta.
A favor.
Però deies que tot comença per llegir aquesta autobiografia.
Sí, perquè el vaig llegir i vaig pensar que això és molt literari, realment, aquestes històries que t'explica. A més, a mi m'agrada molt Nova York, surt molt Nova York, venia molt de gust situar una novel·la a Nova York i trobar un bon argument per intentar demanar aquella beca per anar-me'n a viure un any allà, no? I què passa? Que quan arribo allà i començo a rascar una mica, veig que la meitat de les coses se les ha inventat, no? I
per Encugat.
Tant, sí, per tant, la novel·la ja l'ha escrit ell. O sigui, no, és una,
clar, no et deixa marge ni per escriure una novel·la.
No, he d'inventar alguna cosa per fer una novel·la sobre la seva novel·la, que és la seva vida, no?
Mm-hmm.
I aquí és on neix el narrador i diu, bueno, doncs encara millor, perquè això em permetrà, des del... diguem-ne, dels marges de la novel·la, que són immensos, doncs em permetrà fabular i inventar-me el que calgui. Jo també dic que el 80% del que hi ha al llibre és veritat. Ara, que per mi és més important el 20% que jo m'invento.
I que no diràs què és, exactament.
No.
He de dir que ja estan tots aquí tastant les estrelles d'Ams, o sigui que això d'alguna manera ja comença.
Sí, estan funcionant ja.
Bé, dèiem que és part llarguíssim, perquè som gairebé 10 anys. Confessa, acaba de confessar el Jordi Puntí, que en algun moment ha dubtat de si deixar-ho o no. Jo deia que recordava que fa 9 anys, el 2015... jo ja feia el programa i vam trucar al Jordi Punté a Nova York perquè li havien donat la beca Kullman, que llavors, si no recordo malament, no sé si després ha canviat, era el primer català que l'havia rebut. Aquesta beca, sí, oi que sí? Però una beca molt sí, per sí, sí. nord-americans, aquesta.
És una beca mundial, però és costa d'aconseguir-la, però sí, en aquell moment sí, era el primer.
I és una beca per estudiar en un edifici meravellós de Nova York, que és la Biblioteca Pública.
Biblioteca de Nova York, la central, que està a la cinquena avinguda amb el carrer 42.
La dels caçafantasmes, vaja.
La dels caçafantasmes, no? Exactament. Ara. El senyor Kuhlman, que jo encara el vaig conèixer viu, es va morir fa 2 o 3 anys, era un senyor que havia fet, la seva família havien fet molts diners inventant l'agenda, la famosa agenda de paper
de cada dia
de posar això. Aquest home als anys 20 va inventar l'agenda i aleshores es va fer d'or, clar, va patentar-la pel que sigui, i a partir d'aquí, i llavors tenia tants calés que feia aquesta feina,
no?
Que cada any convidava 15 escriptors de tot el món a estar allà, pagaven l'estada, t'ho pagaven tot. I ell, aquell home, clar, cada fellow explicava la seva història, no?, el que estava treballant, i quan es va acabar em va dir, vine, i vaig anar allà i em va dir, jo ballava amb l'orquestra d'en Cugat l'any 35 al Waldorf, no?
Diu,
això
em
fa molta il·lusió, dic, hòstia, tu.
Sí, però abans de morir-se li va dir, Jordi, acaba el llibre d'una puta
mare! No, no va veure.
Fa 8 anys! Jordi, el llibre!
El llit de mort, en recordant-se al senyor Kuhlman,
The book!
Vaig pagar!
Finish the book!
He de dir que el llibre es diu Confeti, la metàfora és perfecta, m'he recordat molt de vosaltres perquè l'editorial a la ràdio me'l va enviar ple de confeti, i llavors a l'obrir el confeti va caure per tot arreu, i és una
encara
metàfora...
Encara ho estàs netejant, no? Encara
estic netejat.
Confeti avui al teclat i tal, no?
Avui me l'he trobat a casa, en un lloc insospitat.
Pobre Xavi Bundó.
És una metàfora perfecta d'en Cugat, no? Perquè la brillantor, la festa, l'energia, no? Però alhora... aquesta cosa que no te la treus de sobre i, no, d'alguna manera, i que pot ser trista fins i tot, no?, quan s'ha acabat el moment.
Sí, és el dubte, en realitat és el dubte de posar confeti dintre els llibres, per exemple, que és una cosa que a vegades em fa gràcia, però és el dubte.
Què vols dir que et fa gràcia posar confeti?
Dic que quan signes algun exemplar, sí, jo sempre em porto a la butxaca.
Ah, tu ara portes confeti a la butxaca?
Sí, avui no sé quina jaqueta... Ah, no, avui no...
avui no porto confeti, que m'acaba un nena...
Plenes de confeti?
Sí, i llavors sempre si em tinc a punt per llançar-me i tal. I, sí,
m'encanta aquest moment.
Cadascú té les seves manies i aleshores a vegades en poso a dintre el llibre, però penso el que tu has dit, hòstia, que ja ha passat uns quants dies i te'l trobes, però hòstia, quin rotllo
passat,
aquest
ja.
Llibre que ha passat, eh? És una mica la sensació. A mi la idea de titular-lo Confeti em va venir una de les coses que llegia, que era de Scott Fitzgerald, i Scott Fitzgerald, hi ha un moment on comenta que a una festa, tornen d'una festa on han fet molts calés,
sí,
per algun llibre, i amb la seva dona estan en un hotel i se'n pugen a dalt del llit i comencen a tirar els dòlars, els bitllets de dòlars,
com
si fos confeti. I jo vaig pensar, ostres, doncs això, el Cugat devia fer això, amb la pasta que li sortia per les orelles. I llavors un bon dia aquesta humorista que es diu Anna Milán, en una entrevista deia el confeti, l'ego és com el confeti, però l'endemà l'has d'escombrar, no? I vaig pensar, ostres, la frase és que li va com en ell el dit, no? Quan el l'ego, com és en el cas del Cugat, és inabastable, necessites confeti cada dia. És gairebé com una droga, no? Necessites més actuacions i més música i més dones i més festa, perquè si no, en el moment que pares et comences a trobar tot el confeti a terra, diguem, no?
Clar, aquí m'interessa perquè en el cas del personatge Xavier Cugat és possible que hi hagi una generació que ja no el coneix a Catalunya, però que, ostres, és una figura
i tant.
D'abast mundial, no? Va ser un dels grans noms de la música americana, si anem per les certeses, no? Uns grans dels noms, introductor, importador de sons llatins, no? Va guanyar molts calés, es va fer molt popular, va codejar-se, per entendre's, no? Es va relacionar amb la flor innata també del món de l'espectacle nord-americà. No sé si és cert, Rita Hayworth i Sinatra i Woody Allen es va conèixer, no? Es va casar molts cops també, i per tant va ser una estrella global pop. Però el que dius en el llibre i el relat que ens ha quedat és que aquesta vida, que ja és prou extraordinària, ell va decidir amanir-la amb una pila de fantasies.
Sí, no en tenia prou, no en tenia prou. O sigui, no sé per què li semblava insuficient. Jo crec que probablement és un problema d'ego, precisament, de dir, hòstia, no sóc prou famós com els meus amics que són. Clar, si tu vas a sopar i et trobes l'Ava Gardner i un altre dia et trobes a...
Si vas enfrancinat als llocs...
Ja, és mal assumir. Tu no pilles,
clar,
és així, no?
Tu no pilles res.
I llavors... jo crec que sobretot la que és l'exposició exterior, de dir, i sobretot quan torna aquí, eh? Aquí és on, diguem-ne, tot
a Catalunya.
Sí,
és un
senyor gran, però té una història feta, però no en té prou, no? Però vaja, a veure, la història del Caruso, que és veritat que no el va conèixer i en canvi ell deia que l'havia descobert.
Ell defensava que Enrico Caruso l'havia descobert a l'Havana i l'havia recomanat cap als Estats Units quan era un nen de 12 o 13 anys.
Sí, i encara no havia arribat Caruso a l'Havana.
Però és així, és amb una festa, podia o sigui, fan una festa perquè estrenen una pel·lícula que es diu Never Love Here amb el Fred Astaire i la Rita Hayworth. I a la festa, ell fa la festa, no? I al començament de la festa simplement diu que coneix a la Rita Hayworth, evidentment, que han treballat junts, que no sé què. Al final de la festa ja està dient: jo vaig descobrir la Rita Hayworth i jo li vaig donar el nom, perquè es deia Rita Cancino i Cancino no va enlloc i, per tant, Rita Hayworth.
O sigui, es passa la nit polint l'anècdota de Rita Hayworth,
sí, que
no?
Això és el que el fa un novel·lista o un narrador, que és capaç de millorar, cada vegada millora la història.
Clar.
O sigui, no te l'explica mai de la mateixa
però
manera.
Però molt més ràpid que un novel·lista,
amb una sola nit,
no? Sobretot,
però sobre això, clar, a mi la gran pregunta que em faig jo és: el Jordi Puntí, que viatja a Nova York i s'està pràcticament un any rebuscant els rastres que deixa Xavier Cugat a la ciutat de Nova York, que són molts i són molt amplis, no? El que es troba és més dubtes que certesa?
No diria ben bé dubtes, no, sinó diria que va creixent, la figura va creixent, perquè les certeses més o menys hi són, i llavors sí que és veritat que cada vegada que estires un fil, hòstia, et trobes alguna història nova i alguna que dius, vale, he d'anar més enllà, i per tant vas pensant, no tindré temps, és que necessito saber més.
Un any és poc.
Però per on, o sigui, la meva curiositat és: per on comences?
Bueno, començo...
Què és el primer que fas quan arribes a la biblioteca?
El primer que faig és mirar què hi ha a l'arxiu de Cuba, perquè m'interessa aquesta història del Caruso, i llavors trobo que hi ha una revista publicada en català a l'Havana, pels catalans de l'Havana, el 1900, que es diu La Nova Catalunya o alguna cosa així, i allà començo a trobar el rastre de quan ell, amb 10 anys, ja fa el primer concert. El seu pare, que és un pàjaro, és que ja tot l'origen ja és l'hòstia, perquè ells anaven cap a Mèxic, no anaven a Cuba, anaven a Mèxic, i aleshores fan el barco, després de 40 i pico dies a alta mar, fa escala a l'Havana, i el pare diu, hòstia, jo he de sortir a estirar les cames, baixa a l'Havana i es troba uns catalans i li diuen: què fas anant a Mèxic? Quedeu-vos aquí, home, que aquí hi ha molts catalans. Diu, puja dalt al barco i agafa la família i diu, ens quedem aquí. No? I així d'un dia per l'altre...
Pura casualitat.
Pura casualitat, ostres. I això ja és un començament brutal. Aquest nano té 5 anys, a davant de casa seva hi ha un lutier de València, es passa el matí al cas del lutier i el lutier li regala un violí i als 6 anys comença a tocar el violí. Clar, tot això ja et predisposa d'alguna manera, no? Per tant, el que jo buscava a la biblioteca era això, aquest primer rastre.
O sigui, anaves a buscar Caruso a Cuba, no? I només arrencar dius, pam, ja m'he fumut
ja
la primera.
Ja veig que no, esclar, sí, sí.
I un cop te n'adones que hi ha aquesta càrrega, que la biografia és una novel·la en realitat, no? Perquè està plena de ficcions. La gran pregunta que et fas tu, suposo, és: i ara això jo com ho enfoco?
Com ho explico? De fet, és la pregunta que t'has de fer com a narrador, com a novel·lista, te l'has de fer sempre. Com ho explicaré, això? I per tant, el que faig és inventar un periodista d'espectacles, musical...
De la mateixa edat, si fa no fa d'ell.
Una mica més gran
que
ell, i que des dels seus 103 anys... És un senyor que s'està morint, diguem-ne, i diu, ara vull explicar perquè tinc una teoria, que és la teoria del narrador, és: les nostres vides, també les vostres, hi ha molta més ficció del que ens pensem. O sigui, hi ha no les pel·lícules que veiem i els llibres, no, el que vivim nosaltres, com ens imaginem a nosaltres mateixos quan ens llevem al matí, les enveges, les il·lusions, les esperances, els gelos, la gelosia, o sigui, mil coses que tot això ens omple més del que ens pensem.
Clar, és un periodista que ja el veu, abans de ser periodista, amb 18 anys, en aquest trajecte acabat del vaixell entre Cuba i Nova York, no? En el primer gran viatge de les esperances d'en Cugat, sí. No? Del Cugat nen encara, però que espera ser una estrella.
Sí, que va per triomfar, que a més ja ens diu, vaig anar sol a l'Havana, a Nova York,
mentida.
Vaig anar sol, sí, vaig haver de dormir, com que no hi havia el Caruso, vaig haver de dormir a Central Park, tres nits, amb tot de gent. És mentida, evidentment, ell hi va amb tota la família.
T'acaba caient bé o malament en Cugat?
Ara em torna a caure bé. Ja, sí. No, he tingut fases d'una mica de, hòstia, tu ja no puc més, perquè clar, aquesta figura, clar, moralment dius, hòstia, a veure, quin és el límit, no, d'aquest tio? Políticament, per exemple, molt dubtós. Abans dèiem català, espanyol, jo crec que és americà. O sigui, jo crec que un tio que als 15 anys s'han anat als Estats Units i ha fet tota la carrera, sobretot de mentalitat, és un self-made man americà, que el que vol és triomfar.
Perd en algun moment aquesta catalanitat? Perquè quan torna a parlar català, un català molt de l'Empordà, no?
Sí, sí, això és una cosa que em sorprenia molt. Jo crec que té a veure amb haver-se trobat després amb catalans per aquí, perquè en realitat quan estava allà parlava en un castellà
raro,
amb accent anglès, en un català amb accent castellà, i vol tornar, això sí que està molt clar. Que vol
tornar a Catalunya,
sí,
algun dia.
Sí, un moment, quan veu que... O sigui, quan et portes 3 o 4 o 5 temporades a Las Vegas, ja està, ja ho veus, que allò ja és l'última frontera realment, no? Ja s'ha acabat i doncs tornem, i llavors es troba la revifada d'aquí, que aquí estem, sortim del franquisme i totes li ponen, i l'Àngel Casas el porta 3 vegades o 4 i a l'1, 2, 3 i va amb la Nina i agafen la Nina.
Que jo és que el recordo, els meus pares parlaven d'ell amb un carinyo bestial, els meus avis també. El català que ha fet les Amèriques,
que triomfa,
però des d'aquell punt de vista era com un maverick, no? Un senyor que havia aconseguit pel seu compte i tal.
Tu tens el record així que els teus pares també el tinguessin en aquesta estima?
Sí, el meu record infantil és molt bàsic, és que baixàvem a Barcelona amb cotxe i sortint per la Gran Via el meu pare em deia: mira, ara passarem pel Ritz i veuràs el Rolls Royce d'en Cugat, no?
Que estava aparcat,
que sí que era com daurat, i més amb la matrícula que posava. A mi com a nen el que m'impressionava era una matrícula que digués Cugat. Jo m'imagino, hòstia, quan sigui gran tindré un cotxe i posarà Puntí. El meu ego mantens allà ja estava
Puntí.
Un Opel Corsa, Puntí.
Un Ford Escort, que la matrícula Puntí,
daurat. Però croc. O sigui que aquest nen Puntí li cridava molt l'atenció al personatge.
Sí, sí. Jo tenia una fascinació per les coses americanes, per Nova York, no sé per què.
Des de petit, això?
Sí, sí, molt de petit. Però les llibretes de col·legi, jo dibuixava edificis de Nova York i King Kong enfilat a l'Empire State i aquestes coses. Sí, sí.
Nosaltres ens vam menjar a Nova York amb patates de petits. Aquesta merda que diuen sempre de "has estat a Nova York abans d'estar a Nova York". És una merda i és un tòpic, però és veritat.
Superman. Superman, la pel·lícula de Superman, hòstia, és enlluernadora.
Nova York sí que és veritat que com a escenari... És un escenari universal, probablement no, universal de la història. Sí.
I has anat sovint, a part d'aquells 10 mesos o 11 mesos?
Molt, molt. O sigui, jo hi he passat 3 Nadals, per exemple, d'estar-hi 2 o 3 mesos i passar el Nadal. Sí, moltes vegades. Moltes. O sigui, m'agrada la barreja, m'agrada la lleugeresa, m'agrada estar en una altra llengua, escriure en un altre territori que no sigui el teu habitual va molt bé.
Creus que és una ciutat una mica caníbal?
Sí, de fet... El que em va passar l'última vegada que hi vaig anar, que va ser el 2019, just abans de la pandèmia, és que per primera vegada, jo hi feia 20 anys que hi anava molt sovint, o sigui, a vegades 2 mesos l'any, això. I aquella última vegada em vaig trobar molts llocs que no existien ja, que dius, hòstia, els meus territoris, el Café Loop, que era un lloc que m'encantava anar, ja no hi és. I és veritat que també la gent ha canviat. Sempre que hi he estat, sempre hem estat al West Village o a Chelsea. Que són
és que ara barris. Aquests barris només hi pot viure algú
molt ric.
Bàrbara Prop Salomon, que bueno, era una senyora molt important i que havia viscut sempre a Manhattan en una situació bastant privilegiada, però que abans de morir alguna vegada vaig parlar amb ella, em va dir que Nova York s'havia convertit, que em va agradar l'expressió, en un playground for rich people around the world.
Cada vegada s'assembla més a Las Vegas, no? Las Vegas sempre ha sigut America's playground, no? Sí.
A veure, jo tampoc crec que sigui una cosa generalitzada. És a dir, en realitat, al barri hi ha llocs on continua havent-hi el senyor de tota la vida que fa només mozzarelles, per entendre'ns, o el barber. O sigui, jo anava al barber i el tio, el barber, que era un italià... Ostres, tens unes converses que veus que aquell tio porta 50 anys allà, no? Ara, sí que és veritat que la tendència... Però també és la tendència d'aquí,
eh? Que anava a dir, és una cosa que no només hi passa a Nova York.
Perdó, jo he vist que el Born ara mateix... És que hi ha molts moments que penses, hòstia, on sóc?
Deixa'm tornar un moment a en Cugat.
Fes-li una pregunta llarga, sisplau.
Sí, que si pugui tastar.
Que pugui menjar.
Què és això? Perdona, eh?
A veure, que...
Tacos d'entrecot amb salsa cafè París.
Tacos d'entrecot amb salsa de cafè París.
Perquè pugui provar, no s'ha convidat, que el pobre està parlant tota l'estona mentre Malcolm
està boníssim, eh?
Està agafant el plat i tirant-se el sencer a la
increïble,
boca.
Increïble. Bé, tornant a Xavier Cugat, abans feia la referència al Jordi Puntí que ell se sent que en Cugat és un gran novel·lista, no? Sense ser-ho. Recordava, i tornant al món del cinema, Big Fish, no? Mm-hmm. O sigui, un personatge que té una vida interior extraordinària.
Quan ha parlat del narrador, immediatament m'ha vingut al cap l'estructura de Big Fish, no? D'aquest senyor que comença a explicar una mica la seva vida, que no sé fins a quin punt...
Mai sabràs quina part de veritat
és, el que s'inventa o el que no, i crec que aquesta és la part interessant.
Clar, pot ser meravellós, exactament igual.
Exactament, és un molt bon exemple.
Fins a quin punt tu et sents a prop d'això com a escriptor, eh? De dir que tu has necessitat aquesta fabulació per construir la teva vida.
Jo crec que és essencial. O sigui, crec que jo ho visc com una cosa essencial. O sigui, a vegades quan em pregunten perquè escric, la típica pregunta que et fan que vas a un club de lectura, sí. Jo dic perquè sóc fill únic, perquè vaig passar moltes hores de la infantesa sol jugant amb mi mateix, amb els putos Madelmans i a més amb un altre element que això també hi vaig caure un dia. La meva mare cosia, i era cosidora, i em feia les camises i em feia els pantalons, i amb la roba que li sobrava feia la mateixa camisa i els mateixos pantalons pel Madelman.
Oh, boníssim,
això. Cosa, jo anava vestit igual, o sigui, el ninot anava vestit igual que jo, i era com una projecció, i jo jugava amb aquella cosa i m'enfilava, i era jo.
Tu podies ser tu a través dels ninos. Hòstia, és espectacular.
I això... A part de moltes altres coses, o sigui, omplir el temps, evidentment que tenia amics i jugàvem i tal, però omplir el temps, passes moltes hores sol i per tant, hòstia, el teu cap no para, almenys així. I després les ganes d'explicar històries i millorar-les, jo crec que això ho tenim tots, amb major o major menor. És la típica història de el tio que sap explicar un acudit i el mateix acudit explica per un altre és un no de les treballs. Sí, el tio que el sap explicar té el do. Té el do de narrar.
I tu el tenies, el do, per explicar-te, eh?
Però... Jo crec que sí. No, clar, és una mica incòmode dir sí i tal.
Sí,
no,
jo crec
però,
que...
Sí, ho notes.
Que no ho veus, idiota. No. Sí. Creus que el pecat de la penitència, que quan un se sap bon narrador, bon fabulador, és impossible que no acabis envellint les històries i explicant-les una miqueta més bé, perquè sempre clar, es pot mirar una millora. Clar, sí. És a dir, si hi ha un tio corrent per un pàrquing... Per què no posem que vagi descalç corrent pel parc? Sí, és sempre millor.
O sigui, sou el perfil d'aquella gent que hem viscut una anècdota plegats i llavors l'expliquen davant teu en una taula i dius, però si la meitat no és una... La meitat no és una... Però és molt bona! I arriba un dia que no estàs segur de si allò que has viscut és el que has explicat o no.
Això és el que més aquestes fabulacions, que arriba un punt que més del narrador no recorda quins detalls ha afegit i quins són autèntics.
És que esteu parlant del Cugat, és que és això. És això, és ja arribar a un punt de creure's la teva... O sigui, quan és gran, evidentment, creure's les seves mentides.
Al final també hi ha un punt que penses en Cugat, com tantíssima altra gent, bàsicament això ho feia per ser estimat, o sigui, per buscar l'admiració dels altres, que és una cosa molt, molt bàsica, molt humana, no? O sigui, és un senyor que buscava amor i calés.
Admiració, amor, admiració.
Ara que has citat la teva mare que cosia, deies, et volia preguntar pels pares, perquè, i per la mare en particular, perquè sé que en aquesta investigació, mentre tu estàs a Nova York investigant a Cugat, la teva mare es posa malalta i has d'interrompre-ho.
Sí, i vius
la seva mort també, no?
Sí, i tant. Quan deia la vida et porta per llocs que no t'esperes, té a veure amb això. Al llarg d'aquests 9 anys se m'han mort els pares, se m'ha mort un molt bon amic, passen coses i llavors també a vegades has de frenar i has de parar. Clar, no, en el cas de la meva mare, i ara, a veure, ella ja tenia un càncer, l'havien operat, però jo me'n vaig anar sabent que podia estar tranquil i va resultar que no, llavors vaig haver de tornar i em vaig quedar i quan, llavors per sort els de la biblioteca em van dir no, però tranquil, tu torna que encara que s'hagi acabat la beca et pots quedar un parell de mesos més. I curiosament un becari que hi havia hagut anys abans allà que ens coneixíem, que era el Colm Toivin, li va passar el mateix. Va dir, hòstia, mira, m'ha passat això. Diu, hòstia, a mi em va passar exactament el mateix.
A Colm Toivin li va passar el mateix.
Havia tingut la beca, diu, estant allà es va morir la meva mare, vaig haver d'anar a Dublín. Són coses que et passen.
Ara que estan parlant dels pares, ells ja sabien en algun moment que tu series escriptor? És a dir, van veure-ho clar en algun moment de la teva joventut o no?
Suposo que sí, que hi havia... Clar, jo vaig començar a treballar en un editorial, llegint sobretot. Em deien que tot el dia llegia, per tant, devien pensar... El dia que els vaig dir, mira, he escrit, sí, exactament, hòstia, no farem res.
Ja no farem res. Ja t'ho vaig dir que el nen...
Ja, sí.
Bueno, però tu havies estudiat filologia, ja es podien imaginar que alguna cosa anava per aquí, no?
Sí, per aquí, però bueno, podria haver acabat sent professor, també, no?
Mm.
Suposo que aquest sí que és el teu llibre més personal.
Aquest és el meu llibre més personal. Bueno, clar, Els castellans, per exemple, era un llibre molt personal.
Els castellans. Sí.
Era molt autobiogràfic en aquest sentit, però... Evidentment, hi ha molta cosa meva. De fet, mira, ara m'has fet pensar... La meva mare treballava amb una noia de Torelló i li va dir... Ostres, el meu veí havia sigut el secretari d'en Cugat. Vaig quedar amb ell i, efectivament, vaig acabar coneixent... Sí, surten només amb el nom, en Marcel Vinyeta, si ens sent algú de Torelló segur que sap qui és, perquè és d'això que deia, quan estires un fil, el Marcel Vinyeta era un senyor que va ser el secretari d'en Cugat durant bastants anys a Estats Units, quan el Cugat va tornar, ell es va quedar i va muntar una xurreria a Detroit.
Hòstia, que boix.
Una xurreria de Detroit. Aquí tens la pròxima novel·la.
Clar,
és la xurreria de Detroit.
La xurreria de Detroit, és que amb això jo... Com, ei, que
hi ha fotos, eh? Hi ha jo tinc fotos, eh? Hi ha un moment on, per alguna raó, torna...
Sí.
I aquí es fa cantant de country.
Oh!
I aleshores...
Boníssim!
Cantant de country, sí, home, sí, amb el seu nebot, Marcel Vinyeta i en Forter Vinyeta. Oh, i anaven, tocaven el piano i cantaven cançons de country. Quan jo el vaig conèixer, em rebia sempre amb el barret de cowboy.
De cowboy.
I l'ampolla de whisky però, que ell, anava explicant històries.
Puntí, fot aquest llibre. Mare, hòstia, si comença ara, el llibre.
D'aquí 10 anys...
D'aquí 10 anys... És que ho tens aquí, ja tens el llibre.
Ja hi és.
Tornem una mica al Cugat. Perquè jo el trobo un personatge una mica complexat, perquè no era molt agraciat, clar, al principi ja, no parlava molt bé la llengua...
Parlar de complex amb un tio que té tant èxit, però jo crec que sí que té, si n'hi ha un de complex, és el complex amb els cubans, de debò. Sí, perquè al final els cubans de debò fan la música de veritat, i fins i tot els que ell importa, sí, perquè ell és la porta d'entrada de molts músics cubans, mexicans, portorriquenys, que després treballen amb ell uns mesos o un any i se'n van. Me'n recordo que vaig coincidir amb el Paquito Rivera i algú ens va presentar allà a Nova York i li vaig preguntar, em va dir, ah, estàs escrivint de Cugat? I dic, què te parece? I em va dir, demasiado azúcar. I clar, és clar. Això, era... Afegia sempre un compàs a tota la música cubana que la feia més suau i més dolça i tal, i llavors...
Per als americans.
Que per agradar als americans. Llavors això probablement... És veritat que podia ser un complex de dir, hòstia, jo, val, doncs superaré aquesta mena de rebuig que tenien.
Amb això de la identitat va muntar una cadena de restaurants mexicans.
Casa Cugat, sí senyor.
Casa Cugat. Quan tenia bombons, no? Els Cugat Nugat, em sembla, no?
Sí. I tenia... Bueno, els chihuahuas era un negoci, eh? Vull dir, va muntar una granja de chihuahuas a Mèxic, eh? Home, i tant.
És que comencem de nou l'entrevista, Xavi.
No, i sobre això d'en Cugat, és que crec que és molt... segle XXI en aquest moment, és a dir, és un tio que monetitza la seva imatge fins a l'extrem. Ara que se'n diu monetitzada tot això, és... ell ho monetitzava tot.
Ell ara tindria algú que faria continguts, no?
Ara.
Generaria continguts,
correcte,
per les xarxes, la seva secretària o qui fos.
Deixa'm acabar amb el Jordi Puntí, perquè abans hem parlat dels seus pares, de si s'esperaven o no que seria escriptor. La teva vida gira al voltant de la literatura des de sempre. Bueno, la teva dona és escriptora, sí, també, sí, no? La Stephanie Kremser, que li dediques el llibre també, per cert, que també...
Però he hagut d'aguantar 9... O sigui, imagina't 9 anys d'execrables cada dia de la teva vida.
Ja, sí. Crec que és un personatge, la Stephanie, molt interessant... d'orígens, no? Perquè és alemanya però té vinculació a Sud-amèrica,
sí,
no?
Sí, mig alemanya, mig brasilera.
Té una xurreria de Berlín, marxo,
eh? És que, perdona, eh? Atenció al que acaba de dir, eh? Mig alemanya, mig brasilera, mon pare bolivià.
Bolivià.
És que és extraordinari, això.
Sí. Bueno, llegeu el seu llibre, Si aquest carrer fos meu, on explica les 32 o 20, no sé quantes, 28 o 32 cases on ha viscut al llarg de la seva vida.
28?
Per tant, veuràs una mica el recorregut, sí, sí.
Acabo, només amb una qüestió, que és que, evidentment, el Jordi Puntí és un gran fanàtic del Barça, ha escrit dos llibres sobre mi. Sí.
Bon moment.
No
ha de caure,
a
la... ha de caure la pregunta.
No les debilitats,
com de malament estàs, Puntí?
Mira, t'ho puc resumir d'una manera molt fàcil. Aquest any la majoria de partits no els he acabat de veure.
El futbol sempre ha estat important per tu. De fet,
sí.
Jo no sé per què, però el teu compte de Twitter es diu Puntinho 10, que és un nom molt de davanter brasiler.
Perquè la meva dona em diu Puntinho.
Et diu Puntinho, la teva dona.
Sí, a vegades.
Però, tens, però això la toca Jordi, la dona.
Jo l'havia tocat en el seu moment. Ara, pobre de mi.
Però de quina posició, o sigui, en què eres bo?
No, jo era defensa.
Tu eres defensa.
Jo era defensa.
Destructor.
Defensa i salut d'estraler.
Migueli.
Una lesió de 10 anys.
Ara t'explicaré una cosa que vaig fer ja fa... quan el Messi se n'anava, vaig començar-me a baixar tots els partits del Barça de Messi que pogués, i me'ls vaig guardar sense saber el resultat. Penso, hòstia, hi haurà un dia on el que faré serà mirar aquells partits.
I has començat, no?
No, estic a punt. El dit està allà, saps?
Jo t'aconsello que la setmana que ve l'altra comença.
No, però el que pots fer és, com que tots els rivals, com que són tants partits de Messi, tots els rivals que en qui ens trobarem ja hi hem jugat, el dia que hi ha un partit, per exemple, contra el Nàpols, et poses un partit contra el Nàpols que guanyem 0-5 amb 3 gols de Messi, i la resta que celebrin el que vulgui, que jo estic amb el meu.
És la realitat paral·lela. O sigui, viure...
Goodbye Lenin, però no en el futbol.
Bé, Puntí, moltes felicitats. primer pel, també pel pes que et pots haver treut de sobre amb tota aquesta història.
I l'Estefi, eh?
L'Estefi també, felicitats a l'Estefi per haver-lo aguantat tot aquest temps.
Estem amb tu, amb solidaritat.
El llibre és una passada, és fantàstic, es diu Confeti, el trobareu també a les llibreries. Boníssim. Moltes gràcies, Jordi Puntí.
A vosaltres.
Gràcies, Malcolm, gràcies.
Que vagi molt bé.
Que per cert ens han portat una roseta, eh?
Sí, home.
Aquí era una miqueta el tastarem.
Una roseta clàssica amb gambeta i el marcet.
Que vagi bé.
I una estrella.
Adéu-siau.
Adéu, gràcies.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
RAC més 1. Podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
9 minuts i arribarem al punt del migdia.
El dia lliure fem les Amèriques.
Ja sabeu que els del Via Lliure ens encanta donar voltes per món i per conèixer històries i vides de persones que en el seu moment van marxar de Catalunya i van decidir, per la seva tasca i per les seves funcions, fer coses a fora. I que, de fet, amb la seva feina han excel·lit i s'han fet conegudes o han triomfat en els seus àmbits. Avui volíem parlar amb una persona que hem enganxat aquí a Barcelona, però no és tan habitual que sigui a Catalunya, perquè ronda pel món per la seva feina. D'aquí allà, no sé si té un lloc concret o un centre, diguem-ne, un centre de vital, on deixa les arrels, però en tot cas és una persona que treballa per tot el món pintant. És un artista mural, pinta parets, pinta murs de cases, d'edificis de tot el món, i explica a través de la seva obra, de manera desacomplexada, i ara veureu i podeu buscar-ho algunes imatges si voleu, la tercera edat sobretot, és a dir, pinta avis, sobretot àvies, en situacions que són bastant iròniques en algun cas, divertides, molt desacomplexades en tot cas. És una feina nòmada, evidentment, perquè depèn de on et demanin, allà hi vas a treballar. Cada mes pot ser en un lloc diferent, però el camp base, en principi, l'hauria de tenir a Barcelona, tot i ser de Falset, al Priorat. El que potser a més d'un li pot xocar, que és que guanya la vida molt bé, com a tantíssima altra gent també, dedicant-se al muralisme. I potser ens xoca perquè a Catalunya no estem tan acostumats a veure-ho com sí que passen d'altres llocs del món. Ella és la Marina Capdevila. Com estàs, Marina? Molt bon dia.
Hola, què tal?
Camp base a Barcelona?
Sí, 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 de moment sí.
Quant de temps a l'any estàs a Barcelona?
Pues normalment, bueno, a l'any no ho sé, però en un mes sí. faig un mural i són dues setmanes, pues, més o menys un mes i mig.
50-50.
Sí, 50-50.
Val. Treballes a qualsevol lloc del món?
On m'invitin, sí, on surti el projecte o sí.
On és més habitual?
A Estats Units bastant, a Latinoamèrica també i a Europa també.
És on... A Europa també?
Sí.
Però és cert que aquí no estem gaire acostumats a aquest tipus d'art, de la que diuen street art, de l'art urbà, del muralisme, etc.
Sí, jo crec que ara comença a haver com una mica de boom, però sí. no estem del tot acostumats. A Europa pot ser més, jo parlo aquí...
Quan dius Europa et refereixes a països concrets o llocs concrets?
Bèlgica, sí, Alemanya, estan molt més acostumats. Jo crec que aquí Catalunya, Espanya, sempre anem una mica tard.
Clar, sempre es vincula a la cosa de pintar les parets, es diu grafiti, muralisme, sí. no? I llavors potser s'imaginen que tu, i si ara busquen Marina Capdevila al Google i veuen algunes de les imatges, pensa que això està fet amb...
Se pensa que sóc grafitera, sí.
Grafitera i que no. ho fas amb com es diu, amb l'esprai.
Sí, no.
I no pintes amb esprai.
No. Vaig començar pintant amb esprai perquè és el primer
contacte.
Sí, que tinc, però no, pinto amb pintura de façana, de pintar façanes.
O sigui, la pintura que faria servir un paleta...
Un pintor de brocha gorda, pues sí? No mismo.
La mateixa, però tu no fas servir la brocha gorda, fas servir una cosa més fina.
Bueno, sí.
Sí, també?
Sí, sí.
O sigui, et veu amb allò que en diem el rodet. O sigui...
Els primers dies de treball realment sí que és de pintar tot l'edifici de color groc i tal, és brocha rodillo.
Una sola persona?
No. Sí.
O sigui, tu treballes en grup?
Sí, normalment treballo amb un assistent i si el mural, la paret és molt gran, per exemple, a Brasil, que eren 18 plantes, sí que vaig tindre un equip de 4.
18 plantes?
Sí, aquest és el més gran que he fet. Sí, sí.
La mare que em va fer. Bé, la Marina, l'enganxem aquí. Aviat te'n vas, em sembla, d'aquí unes setmanes o no sé si immediatament sí. ja, perquè aquest 2024 ja tens... No sé si et queriden habitualment o és un... O hi vas tu a l'aventura a vegades en alguns casos i dius, mira, m'agradaria parlar amb una autoritat local.
No.
Normalment et contracten,
sí.
no? Això funciona així.
Sí, jo, o sigui, m'inviten a diferents festivals o projectes i llavors a partir d'aquí comencem a treballar per preparar un mural bé... A veure, són 3 mesos, mig any preparant, sí.
Els llocs que més vas, deies, Europa, Estats Units... D'Estats Units, alguna zona concreta?
A Miami he anat 8
vegades. Miami
hi ha
molt moviment, d'això?
Sí, sí. 8 vegades. Miami és com l'epicentro.
Ah, sí, eh?
Sí.
Si a tots els muralistes els hi preguntessis, dirien que la Meca és Miami ara mateix.
Ara mateix no.
Val.
Però sí que fa 10 anys, o així, va començar allà cada any a Art Basel, que és una fira d'art contemporani i d'art... I va sorgir un moviment arrel de que molts muralistes van començar a pintar allà i llavors hi va haver una entitat, Wynwood Walls, que va promoure que tot això també passés. I així cada any la gent que viatja per tot el món, artistes, pues acaba anant al desembre a Miami, que és com un punt de trobada, pintar els murals i durant aquesta fira.
Per superar alguns dels clixés al voltant de l'art urbà, quan ara dèiem que hi haurà gent que quan et sent un muralista en una paret es pensa en un grafitero, he de dir que l'estètica de la Marina Capdevila no és la que està vinculada habitualment o es pensa amb el moviment del rap i de tot això, aquesta estètica.
Sí.
Tu no sé si l'havies tingut en algun moment quan feies graffiti.
No, no, perquè jo vinc de la il·lustració. I quan
tu vens de dibuixar paper.
Sí, sí. Jo estava fent il·lustració quan vaig començar a tindre el primer contacte amb lo graffiti, entre cometes, que anàvem a pintar amb los amics els caps de setmana per aquí a Barcelona, amb esprai. Però ja, igualment, no tenia un llenguatge propi del graffiti.
O sigui, tu no has tingut sobrenom i signatura què, eh?
Jo vaig començar com a il·lustradora.
I això, bona part dels que us dediqueu al muralisme, són el teu perfil? O pot ser gent que vingui del món aquest del graffiti i llavors acabi convertint-se?
Està barrejat.
Està barrejat.
Hi ha molta gent que comença, sí, que ve del graffiti i va evolucionant amb la seva tècnica, canviant potser els estils.
I per què decideixes que t'interessa passar del paper a la paret?
Perquè el primer cop que vaig anar a provar la paret me va flipar. Sí, em va encantar. Jo estava acostumada com a il·lustradora a treballar a casa, sola, amb el radiador allà al costat, i quan vaig anar a pintar el primer dia, que em va invitar una amiga amb un descampat Art de Triomf, vam saltar el muro, van arribar dos amics seus, van pintar la peça una mica en conjunt, triant els colors, i va ser com, uau, quina llibertat, que divertit estar aquí passant un dia intercanviant opinions, tu com pintes això, com ho fas...
Què veu pintar?
Jo, una mà que esclafava un ocell, i uns altres uns animals.
Quin inici!
Sí.
Quin inici destructiu, no?
Sí, una mica.
Sobre això, que una ciutat com Barcelona diguis no té gaire muralisme, a què creus que es deu?
pues a l'Ajuntament.
A l'Ajuntament.
Sí. Mm-hmm. Sí, perquè van passar que Barcelona fa 20 anys era la meca, no?, de l'skateboard, del graffiti i tota aquesta cultura, i van canviar les ordenances i va ser la Barcelona gris, unes multes molt altes per si t'enganxen pintant, i clar, tot això ha fet que... És que avui en dia no hi ha murals de gran format, n'hi ha... És que jo te podria dir que em vingui al cap ara un, de, em sembla que és del Sixe, per allà al Guinardó, però és que de gran format, no? En canvi a Vigo, que vaig anar a pintar l'any passat, em sembla que de gran format, de murals de 8 plantes, de 15 plantes, n'hi ha 60. Mm-hmm.
Sobre aquesta qüestió... Cap a què, vull dir, és veritat que molts cops el món del grafiti s'ha associat amb el vandalisme, per tant, sí. Aquí no sortirem d'aquest debat. El fet que tu et dediquis, sobretot, a pintar avis en aquestes circumstàncies, no sé si dir-ho iròniques, humorístiques, moltes dones, moltes àvies, per tant, mm-hmm. Això per què és?
Bueno, perquè és una manera de visibilitzar aquest col·lectiu, que jo crec que no tenen protagonisme,